Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Fa el mateix fred glacial de les nits anteriors, però en Christopher nota que avui flueix una energia diferent. S'ajusta la llarga bata blanca per enèsima vegada, esperant que sigui suficient per resistir les baixes temperatures del mes de gener. Aquella cavallera nevada amb què l'han caracteritzat el fa passar per ancià, tot i ell tenir 46 anys i una gestualitat expansiva. Li toca repetir bona part de la feina feta en una mena de déjà vu. Cap problema. Ve del teatre i sap perfectament que la repetició és un art i la disciplina un valor. Un cop més, el doctor Emmett Brown explicarà a Marty McFly en què consisteix el condensador de flux, el dispositiu que permet viatjar en el temps. Segurament, si fos tan fàcil, bona part de l'equip s'aniria un parell de mesos enrere. Bé, aquest és un fragment, us acabem de llegir un fragment del llibre del periodista cultural Josep Maria Bunyol per un grapat d'històries. És un recull dels moments mítics que s'amaguen rere les grans produccions cinematogràfiques, com aquesta que escolteu de fons, Retorna al futur. Una obra mestra de culte, sens dubte, i també atemporal. Tan emocionants, tan entretingudes, són les tres pel·lícules que formen part d'aquesta trilogia de Retorna al futur des del 1985, que és quan es va estrenar la primera pel·lícula. Amb moments icònics i frases per la història, com per exemple, hi ha alguien en casa, McFly. Això inclou escenes que transcorren en un 2015 que mai va ser. O potser sí. En tot cas, benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Si escaig que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda, a la sotsdirecció del Fabricació Pròpia, Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda. Seria interessant també poder descansar entre setmana, perquè jo no sé què passa amb Mercurio, que em van dir que era com retrogrado, no sé què passa, però porto 3 nits.
Mercurio?
Retrogrado vol dir 24, no?
Júpiter? No. Júpiter? Bé, es veu que hi ha un planeta que està com de mala lluna. I
ens té a tots.
Sí, 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 però és que a més no sóc l'única de la redacció, que es veu que està patint les conseqüències d'aquest planeta retrogrado.
No, tots, jo també.
Doncs veus?
Que passi ràpid. Cesc Marginet, què tal, com estàs? Molt bona tarda. Tu també estàs sota la influència de...
Mercuri, que se'n posa malament.
Noi, tu, per favor.
Mira, aquí també.
Hi ha targeta vermella des de...
Carai,
des de la baixera. Perdona, però està del Toscano, això, que t'està traient les targetes.
Àrbitre assistent.
Espera, fem una cosa. Deixem presentar el Francisco. Francisco.
Jo... Lliure de targetes, de moment. Ah, el bar, diu, mira. El bar. Hem de mirar el bar.
Doncs. Consultar.
Has de consultar el bar. A la producció, com sempre, en Francisco, però també dins de la peixera, l'home de sort, Ferran Capdevila. Molt bona tarda.
Hola.
Carai, noi, que t'ha canviat ara la veu. A veure...
Jo que sí.
Sí? Ja està, és que és de poques paraules,
no
en Ferran.
Ah, no
diu
res.
No,
què
més
vols?
Exacte. Que treballi, i ja està, i que digui hola. La Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la nostra Marta Medina, i avui, És que no sé si dir-li José.
És que és ell? Vols dir que és ell?
És el seu germà bessó.
Es diu Pol? Què diuen? No porta ulleres.
Està diferent. La gent, quan deixa de portar ulleres, és com quan ens va passar amb la mascareta.
És Superman i Clark Kent.
Quan ens la vam treure.
Sí, noi,
és una altra persona.
De la pandèmia.
Jo no sé si...
No és ella.
Però pot fer de tècnic? José, vols dir que deu estar...
A veure, mentre els dits funcionin...
Té quatre botons.
Veus la pantalla bé, José?
No, apretant el bulto.
Va, és que va sobrar. José Matos, has dit Paula. Oh, i tant. Paula Moreno, el món sonor, tots som de fabricació pròpia.
Yes. Fabricació pròpia.
Ens està escoltant Media España. Muchas gracias a todos por escuchar Radio Estel. Os podéis quedar porque nos lo vamos a pasar bien.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Ara l'Uri li toca?
Sí, no penso recollir aquest testimoni perquè podria morir en l'intent de l'Uri. Sí, home.
Tot és posar-s'hi dos dies fent...
Crec que el Cesc sí que t'hi veig.
Sí, home.
A l'Imbo i el que faci falta.
Jo el que puc torçar és el coll. Més, o sigui, no puc torçar més, saps?
I
flexionar
i
genolls.
I sí, exacte.
Que les cervicals...
Bueno, espera't, que potser fas el Limbo i t'acabes d'ajustar.
No, fas aquell... Hi ha molts pocs números de que sigui
Harke,
així.
No, eh? Som pocs i... Vull dir...
No juguem.
No fem aquests jocs. Mira, gràcies per aquest tall d'ahir, del Cesc Marginet, que s'adreçava a l'audiència.
Sí, clar, però ens havíem d'escoltar.
Perquè ja sabeu que tots els continguts de la fabricació pròpia els trobeu a la nostra pàgina web, que és www.radioestel.cat, o també a la nostra app, que també ens heu de seguir, a la nostra app, i allà també podeu escoltar la fabricació i tots els programes de Ràdio Estel allà on vulgueu. Què passarà avui? Doncs passarà moltes coses. Primer de tot, repassem l'altra actualitat amb l'equip de la fabricació. Després, la Harke avui parlarà amb la Victòria Ferrer, que és directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, que és una entitat, per si no la coneixeu, amb més de 70 anys d'història, que representa el 70% de les empreses que gestionen residus a Catalunya, que en total treballen amb el 90% del material reciclat. I és que avui coneixíem que un nou robatori de cable afecta la circulació de la R8 entre Cerdanyola i Granollers. I és per això que, des de fabricació, Harke, ens preguntem, escolta, però on va parar aquest coure?
De què en fan? Què passa amb aquest coure?
Que roben a la xarxa de trens i altres llocs.
Ha sigut el Rubiales.
També?
No m'ho diguis!
Ha arribat aquí i diu...
Rubiales.
Tu fa negoci amb tot, eh?
Sí, però es queixava que li havien capat els comptes.
Sí.
No sé què.
Bloquejat, sí, sí.
Diner ràpid, coure.
Coure.
Però on va aquests diners? Li preguntarem avui a la Victòria Ferrer a 3:45.
Sí.
I clar, justament després parlarem de canvis amb el psicòleg Manel Noguera. Aquest cap de setmana canviàvem d'hora com cada entrada primera i tardor i hi ha més gent predisposada a d'altre els canvis. Harke, tu creus que hi ha gent que tolera millor o encara millor els canvis?
Ui, tant. Jo crec que sí. Hi ha gent que ho porta molt malament, eh? Hi ha gent que si canvies alguna cosa de la seva rutina... cauen rodons a terra i no poden fer res més.
La rutina ens porta com una calma.
Ordre.
No? Ordre. Estem ordenats, sabem què passarà.
Exacte.
Ens dona tranquil·litat.
Sí.
Canvio.
No, deixa'm de canviar.
És com les vacances són horroroses. Per favor, que torni a... Vull dir, tornem a treballar i agafar un ordre.
Que bé que em diguis això, perquè aquests dies també coneixíem una notícia que assegurava que la proporció de treballadors que volen canviar de feina ha crescut progressivament els últims 5 anys.
Perfeccioneu el vostre art. Estem
preparats pels canvis i perquè fins i tot a vegades els busquem. Li preguntarem avui al psicòleg i professor de Blanquerna, Manel Noguera, i a 3:45 toca un cacau de cinema. L'altre vindrà el Fabricació, el guionista de ràdio i televisió, Josep Maria Bunyol, que és l'autor del llibre Per un grapat d'històries, de l'editorial Ara Llibres, perquè ens expliqui això, històries de pel·lícula, mítiques, que en tenim moltes ganes. Per exemple, sabíeu vosaltres que les productores de Retorn al Futur van rebutjar el guió fins a 40 vegades?
Carai, 40 vegades?
Sí, noi.
Ostres, no és, això és no donar-se per vençut, eh?
No, anava a dir... L'escrivia?
La insistència.
La insistència.
Sí, sí, sí. La primera m'enfonses. Sí.
Has de tenir molta confiança amb el teu producte.
Sí. I tant, pues mira.
I amb els seus guionistes.
També.
Un que, per exemple, la vida de Brian es va guionitzar a les Barbados, a casa on havia estiuejat Churchill.
Ja m'ho crec, això.
Clar, això també és ben curiós. Doncs tot això ens ho explica en Josep Maria Bunyol en aquest llibre i estarà avui també amb nosaltres a la fabricació. Després tindrem un dijous més de l'historiador Jordi Cerdà, que avui ens porta... quartos. Ah, les famílies més adinerades de Catalunya, que en molts casos són nissagues de poder, amb molta història al darrere.
A casa meva segur que la diu.
De quina casa ets?
A tu queu calés, a casa?
No.
Ai, això... no, mira, que com sí, que sí.
Com us feu dir?
A casa meva. Som a Cal Xusqueda.
Xusqueda.
Xusqueda. Perquè diuen que van algú del pantà de Xusqueda,
sí?
Sabeu, el pantà de Xusqueda, van a Berga, i a casa meva es veu que el van acollir. I d'això, Xusqueda, Xusqueda. Oh. Au.
Però la teva casa d'abans es devia dir d'alguna altra manera.
Ah, això ja no ho sé,
però
ja no la conec.
Aquesta història fa quan?
Ui, no ho sé, ja.
Estem parlant de...
És una llegenda.
Sí, podria entrar a l'espai de Jordi Cerdà.
Podria entrar a l'espai de Jordi Cerdà, potser de les més pobres de Catalunya.
Per la cua.
Les dinasties que estan a la cua.
Bueno, però acollidors això ho teniu, eh?
Sí, sempre.
Doncs bé, Jordi Cerdà parlarem d'això, de l'altra banda, d'aquestes famílies més adinerades. Després també vindrà en Jaume Borja, que ens posarà el dia amb totes les notícies pel que fa a la premsa del cor, i amb els nostres bandarres preferits, en Santi Jiménez i Antoni García Ramón, que, ja sabeu, ens evidencien cada dijous que el món s'acaba amb les seves aventures. Així, d'aquesta manera, arribarem a les 6 de la tarda. Quatre minuts i seran 3:45 de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. La Marta avui...
Deixa que vagi fent.
M'agrada tant el tema d'avui. Va. Va, digue-ho.
Com
ho aguantes, això, cada dia, Mercè?
Mercè, digues.
Aquesta bogeria.
Jo? Perquè jo sóc la primera.
Mercè, dona'm peu.
Va, el peuet, va. Marta, a veure, avui... Nova carta de combinats a la realitat paral·lela.
Sí, perquè avui canviem la pinya colada tradicional de la República Dominicana per la sangria, el combustible dièsel de les nits de Salou.
Ho has sentit?
Com sabeu aquesta cançó?
La primera vegada que l'he escoltat.
Mare meva.
És tan divertida. Bé, per reivindicar-se com a destí turístic de qualitat, Salou acollirà el dissabte 13 d'abril la gran gala, la gala final de Miss RNB Espanya 2024. I és que Salou ha sabut respectar l'equilibri i la bellesa natural de la Costa Daurada, ja ho sabeu, i per això és la ubicació ideal per un certamen com Miss Espanya, concretament Miss RNB Espanya. Després hi entrarem.
Ara en vi.
També pregunteu, a veure.
També, exacte. Deixem les preguntes. Jo quan acabi l'espai diré
preguntes
de preguntes i després us donaré pas. També heu de saber, abans, que les 52 aspirants no arribaran a Salou el mateix dia de la final, el dissabte. Necessiten una mica de marge per acostumar-se a la humitat de la Costa Daurada, que et deixa el cabell molt bufat.
Encrespat.
I ja sabeu que el cabell encrespadet és el taló d'Aquiles de qualsevol Miss i reina de la bellesa. A més d'allisar-se la melena compulsivament i fer tallers de bòtox com si fos plastilina, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha anunciat que les candidates tenen preparada una àmplia agenda d'actes esportius, socials i humanitaris, que m'imagino que deuen ser els tres eixos vertebrals de la vida de qualsevol aspirant a reina de la bellesa. El 13 d'abril, això és dissabte que ve, per tant, obriu les vostres agendes, que segur que teniu tots a sobre la taula.
Ara mateix.
Per la pàgina, doncs, d'això... Mira, si el 13 d'abril és el dissabte, doncs, com que jo no sé restar... Bueno, la d'aquell dilluns l'obriu i el dissabte us hi feu una creu. Ui. I una palmera, perquè entengueu que és Salou, que sapigueu, doncs, això, que serà aquest certamen, la final d'aquest certamen de bellesa a Salou. Això, dissabte que ve, com dèiem, estarem molt atents al Teatre Auditori de Salou, que és on se celebra aquesta festa, i si voleu viure la gran gala final en directe, perquè també hi ha possibilitats, l'organització indica que les entrades ja estan en venda i són limitades, que a mi això m'ha agradat molt, perquè, clar, no són infinites les entrades.
Però està bé apuntar-ho, eh?
Sí. A veure si hi havia algun dubte. A veure, teniu tots els detalls d'aquesta festa de la bellesa, el fantàstic cartell de Miss RNB Espanya 2024, que per la qualitat podria ser el treball de final de màster d'alguna de les aspirants al títol. Jo us l'he posat aquí al... el guió.
Ostres, són com, no sé, sí, un flyer d'Eivissa, de discoteca...
A més, també juga una mica amb el contrast, és a dir, el fons. Clar, vosaltres no ho veieu perquè ho teniu en blanc i negre, però és com blavós, i la imatge d'aquesta Miss, que suposo que és la candidata, la guanyadora de l'any passat, és de tot color. El millor del cartell és que inclou un número de WhatsApp, que és el que heu de contactar si voleu alguna de les entrades limitades per assistir a la final.
Donen un WhatsApp?
Sí.
Això a favor, eh? Però tota la vida, les entrades s'havia fet trucant. Ei, em reserves aquesta entrada.
No?
Claro.
O quan no hi havia mail. Hola, què tal? Me pots reservar aquesta entrada?
Doncs mira, aquí t'ho diuen, eh? Informació, reserva d'entrades, info, WhatsApp, i aquí ja tens el telèfon. Vull dir, és que més fàcil, Mercè, impossible. És tot molt, molt professional, molt elegant, molt en sintonia també de la web de Miss RNB Espanya, un certamen que hem descobert justament avui i que tot just i tot seguit desgranarem. A veure, Miss RNB Espanya, val? Que hi ha diferents, Mercè, tu t'has imaginat. És a dir, tot estem parlant de tot el món aquest de la bellesa, hi ha molts certàmens, aquest en concret és el RNB. D'acord? RNB vol dir Reinado Nacional de Belleza.
Espera, espera, espera. Si estàs dient que de Miss Espanya... N'hi ha un.
N'hi ha diversos.
N'hi ha molts.
És a dir, en funció de tu, el certamen, en aquest cas, si t'apuntes al certamen RNB i guanyes, pots passar a certàmens internacionals, però tot com del circuit RNB. Entens? Clar. És una cosa bastant estranya. Si entreu al web de rnbespanya.com, veureu que estèticament us recordarà les perruqueries Marco Aldani. Sabeu, Aldani? Que són així com fluorescents, sí, blaus...
No em ve present.
Sí. Doncs té una mica aquest look. Ja ho diu, ells mateixos ho diuen, RNB Espanya, la R de registrat, diu, tu web de referència en concursos de belleza. Mercè, per tant, jo t'he vist interessada.
Molt.
Si ets aquestes que acostumes a remenar webs de concursos de bellesa, que sàpigues que a partir d'avui aquesta és la teva web de referència.
Prenc nota.
Val? Web, com dèiem, de capçalera pels seguidors de concursos de bellesa, i és que a rnbespanya.com hi trobareu tot el que necessiteu saber, com ara les notícies, per exemple, d'última hora del sector.
Ah.
És a dir, això està actual, això genera contingut contínuament.
Això té última hora?
Ui, tant! Per exemple,
Cesc,
expliquen quins són els últims místers escollits d'algunes províncies.
RNB.
Sí.
Míster Albacete.
En aquest cas, Míster RNB Espanya. I veureu que els titulars destaquen, sobretot, a què es dediquen aquests líders de la bellesa. Escoltem. Això és veritat, eh? Aquests titulars són els que m'he trobat al web. Diu, anestesiólogo del Gregorio Marañón és Mr. RNB Albacete, 2024.
Mira,
anava per anestesiòleg. Home, també és veritat que si tu t'has d'operar i no, t'ha d'anestesiar un tros d'home...
Ja sigui l'última imatge que veus.
I saps què et porta l'anestèsia?
És l'últim que veuràs, no?
L'àcid hialurònic aquest.
Ah, sí que ho porta l'anestèsia, això?
A l'anestèsia aquest deu dir una mica per tu i una mica per mi. També un altre titular. Graduado social es proclamado Mr. RNB Málaga 2024. Jurista es designado Mr. RNB Ceuta 2024. Veieu que segueix els sintagmes, segueixen la mateixa estructura. O empresario vallromanès.
Ah, mira.
Se titula Mister RNB Barcelona, al tanto, 2024, aquest és el nostre. Un tio de Vallromanes, que és empresari.
Molt bé,
molt bé.
Ja tenim candidat.
Ja li devien dir, és típic que li devien dir, és el guapo de la classe.
I què compta com a empresari?
Vés a saber.
Això és molt, general.
El web, Mercè, hi trobareu les últimes entrevistes relacionades també amb el certamen, perquè ja us dic que hi ha molt contingut.
Sí.
Tenim les última hora de, pel que fa a notícies, i després també entrevistes, val? Per una mica introduir-te i indagar una mica en aquest món, val? Conèixer alguns perfils més de prop. Les entrevistes són molt interessants. Entrevisten, per exemple, el doctor Gianluca Mastrocola, que és el médico estético Mister RNB Espanya.
Això t'ho estàs inventant. Això t'ho estàs inventant.
Aquest tio es diu Gianluca Mastrocola.
I és una newsletter d'aquestes que... O sigui, que s'entrevistes...
Sí, això és veritat. Diu, mis especialidades son la rinomodelación con ácido hialurónico. Mira, l'anestesista.
Veus?
Los hilos tensores, la remodelación de glúteos. Per tant, si una missa arriba amb les natges una mica abunyegades, el Gianluca Mastrocola a la reflota.
Xapa i pintura.
Cap problema. Però aquesta no és l'única entrevista. D'entrada ja tenim aquest, el Gianluca Mastrocola, que per mi té... O sigui, si algun dia m'he d'inflar les natges...
Garantia.
Cap a ell.
Però això és doping, no?
A Miss Espanya.
Seria com el doping de Miss Espanya.
Ostres, Cesc.
Hauria de revisar els estatuts.
Perdona, tens tota la raó. Això és doping, clar.
Aquí, si t'arregles, noi.
Noi, clar.
Hasta jo hi podria participar, ben arreglat.
Això és un bar com una casa.
I los tensores...
T'he de dir que la majoria de misses és molt lleig generalitzar, Mercè. Vull dir, però s'assemblen, eh?
Mireu, jo estic...
Escrúpols ara, no?
S'assemblen, eh? Tenen totes una mica la mateixa fisonomia, els morros també molt semblants...
Les aspirants.
Sí, que, no, jo crec que... A veure, jo amb això... Ja sabeu que jo vaig ser esportista i amb això soc molt curosa, però jo diria que totes donarien positiu al control de doping.
Sí, sí, aviam.
Pel que fa... Diguéssim, totes han pres una mica de Mastrocola.
Que han controlat un batí de...
Els cims han triat tots la mateixa cara.
Valentins Mastrocola.
Però aquesta, com us deia, no és l'única entrevista, perquè aquest món de la RNB hi ha molts professionals. També hi ha una entrevista al dietista oficial de RNB Espanya, un altre nom estratosfèric, que és el Francisco Jesús López de María. I us he posat també la foto.
A veure.
A l'entrevista, sorprenentment, no diu res que no sàpigues, sí. D'acord? Com, per exemple, que la dieta mediterrània és la idònia frente a les dietes cetogèniques, paleo, ayunos intermitentes, etc. Un professional que la foto, que, com us deia, és estranyíssima, apareix mirant a càmera com molt seriós, Mercè, com veus a la foto, una mica desafiant i amb molts homes vestits i despullats de fons. És un collage. Bueno, noia...
Són els mateixos, els vestits que els despullats?
Tots no se sap, vull dir, van sense samarreta.
Ah, sí que són els mateixos.
Com a mínim el tors.
Sí, va,
sí, deixeu-me acabar amb una de les candidates que desfilarà a Salou el proper dissabte 13 i, pobreta, posaran en mans del Francisco Jesús López de María, el nutricionista, i el Gianluca Mastrocola, el médico estético. És la Paola Grau, que és la representant alerta de la província de Barcelona, al certamen, per tant, una mica de respecte. El seu vídeo promocional, Mercè, es pot identificar perfectament que és de Barcelona per dos motius. El primer és perquè no parla català, i el segon és que al final d'aquesta primera intervenció heu d'estar molt atents perquè fa una clucadeta d'ullet al president de la Generalitat, Pere Aragonès, escolteu.
Soy Miss RNB Barcelona 2024 y tengo el honor de representar a mi hermosa provincia en el certamen de Miss RNB España 2024. Barcelona, la hermosa provincia en la que nací y de la cual estoy completamente enamorada, es la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Y yo como presidente de Cataluña...
Amb la lliçó presa de casa, ha dit Catalunya.
Si ho diu el president.
Home, oi tant. Sap que aquesta clicadeta als votants d'Esquerra li farà guanyar els punts de cara a la gran final. Jo sé que voleu saber més coses de la Paola. Mercè, treu-te les mans del cap. T'estàs posant vermella i tot com de la vergonya, una mica aliena. Doncs ella, Mercè, t'agradarà saber que segueix la seva presentació donant algunes dades macroeconòmiques de Barcelona, informació clau per reforçar la seva candidatura. Escolteu.
Barcelona, ciutat capital, és la ciudad más turística de España. Más de 12 millones de turistas se pasean por sus calles a lo largo del año, por lo cual es una ciudad rica no tan solo culturalmente, pero que cuenta con una importante actividad económica y comercial dentro del país.
Va perdent benzina, la Paola. Es va quedar...
És que amb aquesta música de fons que li han posat de plorar...
Èpica.
Però què li passa? No,
és de plorar, s'han equivocat.
Això és l'àcid que...
Sí, sí, sí,
sí,
es va desinflant.
Que va començar parlant normal i...
Tu posa l'Infredi i la cavalla darrere i ja veuràs com...
Mira, espaviles. Jo saps què et dic? Jo, Paola, tenia dubtes, però sabent això, amb aquesta informació que ens acabes de donar, el meu vot és per tu.
Molt bé.
A mi només em queda una informació per saber, per acabar-me de convèncer, que és saber, Paola, què et motiva a presentar-te a aquest bonic concurs.
La motivación que me ha traído a formar parte de la familia RNB y por lo cual me considero una buena candidata ha sido la trayectoria de crecimiento personal que he construido a lo largo de los años y que a día de hoy ha culminado en una mujer fuerte, segura, ambiciosa y sin frenos ante la vida.
Paola, alerta, amb els frens, a veure, que encara tindrem un disgust, i a veure si ha d'arribar a Salou. Vull dir, a veure, ja se la veu, la Paola, que és una tia arrolladora, tot i que quan parla no mou els llavis, que això també ho fan els futbolistes perquè no els gravin les càmeres.
Ah, saps? Estapen, sí.
Exacte, quan parlen de l'entrenador, o rajen d'algun company, sí. O diuen, ara, xutaria la falta, saps? Xutaria. Perquè no els enganxin els...
Correcte, no, fan més això que has fet. És exactament això.
Bé, total, que el vídeo promocional es va passejar la Paola per alguns dels punts emblemàtics de Barcelona, com la Sagrada Família, el Port Nàutic o la botiga Chimichú del Passeig de Gràcia. Fa unes passes, així com marxant de càmera, i després es gira i es posa mirant a l'infinit en alegoria, suposo, de l'estàtua de Colom. Que això també és com guanyar-se a la gent de Barcelona. És, per tant, un vídeo molt i molt rodó. També us agradarà saber, i acabo, que la Paola parla 5 idiomes, l'anglès, el francès, l'italià, el català i el portuguès. Li encanta fer running, yoga, cantat, té 27 anys i fa 1,81. Mercè, que això, que més o menys com tu?
No, home, no. Com tu, igual, jo 1,75, una cosa
així. No arribes al 80?
No, no.
Bé, també té un podcast de salut mental que no he sabut trobar, per tant, tot encaixa des d'aquí. Només ens queda dir que la seguirem de prop, és la nostra candidata, i res, desitjar-li, doncs això, molta sort.
Vinga, doncs, en 3 minuts, gràcies, Garque, per aquesta realitat
no,
paral·lela.
No, gràcies a la Paola.
I nosaltres anem cap al Francisco, que és això, que vol buidar el pub.
Sisplau.
Sí? Anem-hi?
Vinga, va.
Vinga, va, abans d'arribar a les 3. Francisco, què és allò que no et pots treure del cap?
Sabeu quin dia és avui?
Dijous!
Ai, no volia dir-ho.
Ai, que bé!
Ai.
Avui és dijous, ai, per
avui,
tant...
Avui em voleu mal, eh?
Dijous, paella, sí. I secció de moda per ell, sí. I per ella.
Ai, que...
Pet a porter.
Va, treu.
Targeta verda, Uri. Oh, felicitats.
Sí,
la gent dinant.
Sí que n'hi ha tres de pets, realment.
Va, prou.
Perdó.
Va.
Ara fa dies que no parlàvem de moda.
Un triplet.
I hi han hagut unes vacances pel mig, un canvi d'hora i fins i tot un canvi d'estació, i és normal que us sentiu perduts sense aquesta secció, que és la llum que il·lumina el camí i és el far que us guia. Però no patiu, perquè us porto els millors briconsejos de moda, maquillatge i tendències per anar a la paix.
El José és el que celebra més la teva secció.
No l'hagués dit mai, eh?
Li encanta.
Vols dir que és el José? Jo encara no ho tinc clar.
Mira com riu.
D'entrada, tal i com ja es vam avançar en aquesta subsecció, es confirma que el lleopard és la tendència a seguir aquesta primavera. Es confirma, eh?
Què vols dir, lleopard? O sigui, és l'animal print, no?
Print.
Però lleopard.
Lleopard.
Sí, sí, no sí, zebra, estem... no, no lleó, no, no part, no, lleopard. L'animal print ha vingut per quedar-se i així ho confirmen les revistes Vogue, InStyle i la secció de moda del País, si jo no fos un subjecte de prou confiança.
Mm-hmm. Que m'ho diguis tu, ja m'està.
Ja sí, ja està bé, doncs no sé si aniràs bé pel món.
Li escric un WhatsApp a la Paola? Que ho, que ho sàpiga, perquè per això a la final sumarà punts.
No, que no ho faci.
No li
recomanaria, no, que es posés Animal Prón. Sí.
Bueno, jo ara us porto unes raons per convèncer-se de que l'Animal Prón és el que s'ha de posar.
A mi em costa, ja t'ho dic d'entrada.
Ui, sí. Ja t'entenc, Mercè.
Jo m'entenc, Animal Prón.
A més, haig de dir que és impossible que us equivoqueu aquesta temporada, perquè tot s'hi val. Si teniu cap dubte sobre quina peça de roba ha d'anar amb estampat felí, o com combinar-la amb la resta de complements, o si useu de forrada de la baix de lleopard, esteu de sort, perquè això de la moda és que empixa rellisca. La revista Vogue, s'ha de dir en anglès, eh?
S'ha de dir en anglès.
Perquè estem parlant de moda.
Sí, sí, Vogue. Uri, no fa per tu.
Vogue, fa per mi. Ens proposa l'opció boxers i mocassines, que sense entrar en el tema lleopard ja m'explota el cap només de combinar aquests dos ítems, que són els boxers, que serien com els... Les bermudes.
Sí, els pantalons curts.
Sí. Què vol dir, anar només amb boxers i mocassines?
A priori semblaria això, eh? Que ja és prou estrany, ja és prou estrany. La proposta de Vogue és la següent. Diu, la fusió d'unes bermudes con unos calzones debajo, una camisa abierta y una gabardina podría ser la opción perfecta para un look casual y elegante al mismo tiempo. Casual y elegante, no sé si realment combina, però segons Vogue sí. Diu, esta combinación acompañada de unos mocasines y unos calcetines largos...
¿Largos?
Resulta también, diu, la mejor opción para el entretiempo. Aquí podeu veure aquesta noia que porta realment...
Com mitjons de tenis.
Mitjons, sí, gairebé els genolls, mocasins, uns boxers de leopardo. Se li veuen com un...
Com si anés amb un top.
La roba interior per sota, un top i una gabardina a sobre. I
quina calor.
Ens prenen el pèl.
Sí, és veritat.
Ens prenen el pèl.
Jo també ho penso. Diu que no es fa pes aquesta opció, que us sembla massa subtil. El portal InStyle ens proposa el concepte que jo he definit com a full equip. No sé si es pot percebre la foto, però aquesta noia va totalment forrada de hule. Sí, el material que porta...
Ah, és hule del lleopard.
És hule de lleopard.
Amb la imatge, o sigui, sí que és com un impermeable, no? Dedueixo que deu ser o no?
Jo ho he definit com un vestit barnús de màniga curta.
Sí.
Sí? Sí.
Perfecte per menjar calçots. Doncs
pues sí.
No, perquè no et taques.
A més, va amb una gorra molt, molt avall. Diguéssim que no hi veus.
Perquè és com... Ella està desfilant a la passarel·la i suposo que està centrada en lo seu.
M'encanta el comentari d'Espera en Moda, que ja...
Sí, no, perquè hi ha molta gent. Hi ha molta gent i tu t'has de centrar en lo teu. Clar, no tens tota la... Bueno,
a més, en principi no s'hi trobarà cap obstacle. No hi haurà una...
No, però els focus t'enlluernen, a vegades no saps on acaba la passarel·la i caus al tabaix.
No és fàcil, No és senzill?
No.
Ah, no?
Bueno, jo no ho sé.
No ho sé. Va plana,
Té pinta. Home, alguna i algun s'han posat bones mates,
Clar, és gorra...
Però a mi aquesta dona ja em fa calor. Vull dir, perquè...
És que tu només et falta la tela plàstica sobre, Mercè.
I és que l'Ule no transpira, clar.
Va amb un collal negre.
Sí, màniga llarga.
I no entenc. I una jaqueta màniga curta sobre.
Però de baix ben lleugera.
Sí, això és veritat.
Això sí que ho ventila.
El fred que entra de baix, diuen, allò que si vas descalç...
No, és igual, jo això ja no podria portar.
Vestit, amb shorts i la gorra, tot de lleopard.
Molt bé.
I, si voleu, acabem amb un apunt cosmètic.
Sisplau, perfecte. Bé,
perquè aquest any, en termes de maquillatge, es porta el peach make-up. Colors de la paleta del préssec, Mercè, tons albercoc, ataronjats, roses, combinats amb el marró, són pura primavera per la teva pell. Heu de saber que és un look macrocromàtic on s'utilitzen aquests tons tan a galtes com a llavis, però hi ha secret.
Ah, què vols dir? Monocromàtic, no macro.
He dit macro? No? Econòmic?
L'incís és important.
Totalment al revés. Monocromàtic.
Ara. Sí, tot dels mateixos tons, no?
Es veu que en estas tonalidades la clave és la mezcla a partes iguales de rosa i naranja. Afirma Pilar Vilas, maquilladora de Maybelline New York. Està en ti, està en Maybelline, Mercè, per tant, això és garantia d'èxit.
Ejar, que tu et pintes, vosaltres, Cesc...
Com si fos una mandarina.
Jo trobo bé...
Albercoc o préssec.
Que puntualitzi la combinació perfecta entre rosa i taronja, no? Perquè si pintes massa taronja, sembles el Donald Trump.
50-50.
I si pintes massa rosa, la pantera.
La pantera del rosa.
Demà ho provaré.
Escolteu una cosa.
Sí, i tant, compte.
Perfecte.
Podem deixar aquesta secció per dijous que ve?
Sí, home, i tant. Sí, sí, el que et porto te sorprendrà.
Més?
Sí.
Va, deixem-ho passar, deixem-ho passar el cap de setmana. Quatre minuts que passen de les tres, marxem a publicitat i a la tornada, vosaltres sou de cinema, i avui parlarem de cinema al programa, eh? Sí. Sí o no? Sí?
Perfecte.
Sí,
ja hem fet.
Bueno, va, doncs sí. Deixa'm dir-te que el cinema es Lauren, us sonen amb de Lleida, el cinema es Lauren?
Sí,
i tant.
Fa 9 anys que no obren, que estava per tot tancada.
Multicines.
Però ara es veu que tornaran a obrir.
Molt bé.
I com que ja sabeu que el Fabricació Pròpia, on hi ha notícia, doncs cap
allà estem.
Anem-hi, va, després d'aquesta pausa publicitària.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
És que ara t'he imaginat fer la croqueta.
I fugint d'un esporat.
Si et trobessis un os polar, què faries?
Corre. No m'amago, corre. Encara que corri més que allà, ho intentaria, corre. L'altra cosa és fer la croqueta per terra, però seria més ridícul i, per tant, corre directament.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de les 3 del migdia. Aquest juliol, ara us ho dèiem, farà 9 anys del tancament dels cinemes Lauren de Lleida. Ara, però, sembla que l'espai es subhastarà i d'aquesta manera els lleidatans podrien recuperar l'únic multicinema, ho deia la Harker també, que hi havia a la ciutat. Us hem d'imaginar una infraestructura que, amb l'aparcament i les instal·lacions incloses, està valorada en 6 milions d'euros. Clar, és força. Els cinemes Lauren, o els cines Lauren, estan situats al costat del complex universitari de Lleida, al barri de Cap Pont. I justament des del barri de Cap Pont, de fet, al mateix carrer que l'antic cinema, al carrer Jaume II, hi tenim una corresponsal de Fabricació Pròpia a aquesta hora. Ella és la Puri, propietària de la cafeteria Il Cappuccino. Puri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Molt bona tarda, Puri. Escolta, com tenim el barri de Cap Pont? Content amb la notícia o no, de la reobertura? O, si més no, d'aquest primer pas?
Doncs estem encantats de la vida. Realment, doncs per la zona, tot és positiu.
Capuri.
És tot positiu.
Clar, perquè, escolta, fem una mica d'història. Tu vas obrir la cafeteria, em diuen, fa 22 anys, no? Que sou el local, diguéssim, gairebé veterà de la zona.
Ok, sí.
Clar.
És cert.
És cert, això, eh? I vas agafar la primera època d'aquests cinemes oberts.
Sí, era la novetat i realment pues, funcionava força bé. Hi havia el dia de l'espectador, els caps de setmana, pues, l'ambient, es creava aquí un bon ambient, perquè a més la zona és força bonica, és una zona molt oberta, un campus universitari que contínuament pues, està
amb ambient.
Ciutat, amb ambient.
Donava vida.
Un plus, clar, evidentment, un plus a la ciutat. Clar. No només a la zona, sinó a la ciutat.
Uh-huh. I tu te'n recordes quan ho van tancar fa 9 anys o no, Puri?
Sí, i tant. I recordo perquè van estar una època que hi havia pues, allò, la incertesa, perquè les pel·lícules no se renovaven, durant molt temps estaven les mateixes pel·lícules, i clar, això va ser una mica la tensió de que alguna cosa estava passant. De que no se renovaven les pel·lícules.
Clar.
Van estar un temps, eh? Força temps.
força temps, perquè...
Ai, sí.
Però, escolta, a la ciutat de Lleida, a Purí, tu ens confirmes, no hi ha un altre, diguéssim, cinema, com aquests cinemes, Lauren, de multicinema, en aquest sentit, o no? Com, on aneu al cinema, a Lleida?
Aquest és el que el ciutadà una mica... No és que reclamem, però, evidentment, jo he tingut canalla més joveneta i els cinemes més propers estan al Picat. Llavors necessito transport per avançar-te al cinema. Per anar a passar una tarda al cinema, sí o sí has d'anar amb cotxe propi.
Clar.
No, el transport fins allí no... Jo desconec que hi hagi un bus o res que et porti fins allí específicament al cinema, perquè està a les afores del Picat, no està tampoc el poble.
Clar.
Llavors, clar, aquí teníem molt bé perquè estem a la ciutat on hi ha accés. Encara que vinguis d'un barri, tens accessos amb busos.
No, que sembla estrany. Sembla molt estrany, clar, Puri, que Lleida ciutat no tingueu cap cinema, saps?
Sí. I tenim aquesta mancança, eh? Vull dir, és una notícia molt bona... Mm. Per aquest motiu, no?
I escolta, tu com a corresponsal avui del Fabricació Pròpia, Puri, explica'ns això, perquè hem llegit que les instal·lacions ara s'han vandalitzat en aquests anys i fins i tot han viscut ocupes. Això és veritat o no?
És veritat. De fet, van tindre que fer els tancaments, perquè, clar, va arribar un moment que es van ficar ocupes, pues una mica pues la mateixa brutícia va portar pues que això estigui superdeteriorat, i els ocupes hi van fer cap, i ells van ficar més brutícia encara, la deixadesa, i van tindre que tapiar-ho. Sí, és cert,
tal
qual ho expliquem.
Clar, llavors entenem que l'empresa que ho compri ara, no?, després de que subhasti, Puri, allà hi haurà de fer moltes reformes o no, perquè en quin estat es troba?
Jo, ara mateix, crec, per lo que jo he viscut aquí, que haurà de fer una reforma. El que passa és que l'estructura, com a cinema, està muntada. Jo crec que el que haurà de fer és habituar-ho a nivell de mobiliari. No hi soc a dins ara per visualitzar com ha quedat actualment, però sí que és veritat, s'ha de fer una despesa important, perquè precisament el que va passar que no es va poder digitalitzar.
Clar, és que això, sí. Això ens ho van dir també, no, Puri? Que ells van dir que tancaven... Sí.
El tancament va ser perquè no van poder actualitzar-se i digitalitzar les sales. Clar, jo entenc també, començant de zero, que qui acabi gestionant els cinemes, però bueno, està clar que ho haurà de posar tot actual, no? Digitalitzar, unes butaques com humanes...
No, una forta inversió.
L'estructura està feta,
val.
Sí, evidentment una inversió, perquè a més són uns cinemes... Estan força bé, són amplis.
De quantes sales? Te'n recordes quantes sales hi tenia o no?
Jo no recordo molt bé, però crec que com a mínim 4 sales segurs.
Oh,
no n'hi ha més, eh? Si no n'hi ha alguna més, però 4 segurs.
I Puri...
No recordo, no?, com estaven ubicades.
I te'n recordes de l'última pel·lícula que vas veure allà, Lauren, o no?
No, però encara hi són els...
Els cartells?
Encara estan els cartells.
Ah, i quina posa? Que ho saps? Que ho pots veure tu, o no, Puri?
Sí, mira, anem en un momentet.
Va, vinga, va, sortim al carrer.
Vinga.
A veure.
I mirem una mica...
La cartellera, a veure què fan 9 anys enrere.
Ah, això mateix.
Què donaven als cinemes, Lauren?
Alguna li soni amb algú.
A veure.
Estan molt deteriorats, els cartells, però encara... A veure, que m'hi atanso... Encara es pot llegir...
Ai, quins nervis!
Ja, tenim 2, 4, 6, 8, 10... 13 cartelleres.
Mare
de Déu! 13?
De les quals...
A veure, quina en veus clar?
...utilitzen, perquè n'hi ha algunes que no hi són ja.
Mare.
Mira, tenim la pel·lícula El Niño.
El Niño?
Us en recordeu, El Niño? Que és una de les que més reconec jo.
Ah, sí?
Després tenim... La Noche en el Museo.
Home, del Ben Stiller.
Però
Noche en el Museo 1, perquè després va venir la 2 i... Molt bé, aquesta ens agrada.
El Museu d'Història Natural, oi?
Sí, de Nova York.
Sí, tenim una comèdia, El Dios Mío, Pero ¿Qué Te Hemos Hecho?
Oh, aquesta és francesa, aquesta serà molt bona.
Divertida.
Sí, aquesta serà molt bona.
Tenim una altra, que aquesta no la recordo jo massa, que es diu Samba.
Home, Samba.
És de dibujos?
No.
De Janeiro.
No, Samba de Janeiro, no. Que és de... A veure, Puri, ajuda'ns això, perquè la Harky diu que és de dibuixos. Jo no recordo.
No. Això mateix, no. És Després d'Intocable...
Sí, el Sam era el protagonista d'Intocable, us en recordeu?
Sí.
Sí, que era molt maca aquesta pel·li. Sí, puríssim.
No és de còmica, no.
No.
I llavors tenim un parell més, que és El corredor del laberinto.
Ah.
No em consta aquesta.
I La màscara del faraón.
Hombre.
Ah, també un clàssic.
Home, aquesta és bona.
Aquesta, la de La màscara del faraón. Pues aquestes són les últimes que...
Que bo. Sí, encara es mantenen aquells cartells de fa 9 anys, eh?
Estan ja, estan com a grocs. Estan el paper es posa groc dels anys.
Però estaria bé que els restauressin també, no? I que quedessin com a, no? A dins, d'alguna manera.
Sí, doncs pues mira, és una bona idea, que es quedessin una mica com en commemoració dels antics Lauren, no?
Sí, Puri, ens has ajudat molt, eh? Has estat una gran corresponsal del Fabricació avui.
A peu de carrer.
T'haurem d'anar trucant perquè ens vagis actualitzant, a veure com va tot.
Jo ja sabeu que aquí estic per lo que convingui.
Carai, tu perfecte.
Tants anys, pues una miqueteta coneixes el barri, saps com és el barri, no?
Està molt bé això. Escolta, falta una mica de més d'un mes per la plaque del Cargol.
Mm. Sí.
Pot ser que es parli més d'això que la notícia del cine de Lauren o no?
Sí, però perquè la notícia del Lauren ara mateix és com a molt recent.
Ja.
Jo que estic aquí al barri estic convençuda que ara, durant aquests dies que vagin passant, pues la gent segurament pues ens faran comentaris, si en sabem alguna cosa que és.
Clar.
Però ara és que com a molt recent. Encara no hem donat temps a que la gent exterioritzi una mica el que opinem.
S'assabenti fins i tot de la notícia. Puri, doncs moltíssimes gràcies avui per ampliar-nos justament aquesta possible reobertura dels cinemes Lauren de Lleida, que en principi sembla que l'espai es subhastarà, i d'aquesta manera els lleidatans doncs fan palès aquesta reivindicació que ens explicava la Puri, no?, de tenir un cinema propi a Lleida, no haver d'anar a l'Alpicat per anar a veure el cine. Puri, propietària de la cafeteria del Cappuccino, des del carrer Jaume II. Demanem previsió de temps i trànsit a aquesta hora.
Molt bé, doncs aquí estem el temps assolejat, amb 22 graus.
Bé,
bona temperatura.
Estupendo, sí, molt bona temperatura i trànsit fluid normal, amb normalitat.
Fantàstic. Puri, una abraçada ben forta i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
Escolta, jo tinc ganes ja d'anar a Lleida a prendre un cafè al Cappuccino.
Home, i tant, i mira, després podem anar al cine.
S'hauria de dir el Cappuccino.
Ei, molt bé.
Pel barri.
Clar que sí.
Tito, és que és...
I també pel cinema, no? El Capone.
El Capone. Molt,
vinga.
Sí, va.
No?
És insuperable.
Quina gran notícia, per Lleida.
Home, tu molt. Diràs...
És de les ciutats més grans fora de l'àrea metropolitana i que no tingués cinema...
És per queixar-se.
A quin món vivim?
Ai, tant.
Home, ja hem passat de què he dit, de no sé quantes sales... A
24.
24 sí. Sales?
Bueno, 24 cartells, no? Tenien 4 sales.
4 sales.
24.
potser estem exagerant aquí.
Macrocinema, en lloc d'una macrogranja.
Va, és que ha passat... Doncs, què vols?
Que abans tot era millor.
Ai, sí.
Abans era tot millor, sí.
Sí, que és veritat.
Sí. Bones pel·lis, també, que sí. Estan a l'aula.
No li has preguntat si saps si serviran crispetes. Crispetes salades i dolces, espero que sí.
Sí, home, sí, això sí. Va, sí. Ui, que anem tard, va, que hi hem de fer la digestió. Sí, anem cap a les vintage.
Us explico què era millor abans.
Va, sí.
Va, doncs mira, avui que és Sant Plató i Sant Benet, feliciteu els
filòsofs.
Aneu a les teles a felicitar els platós. I que és el Dia Internacional de la Informació sobre el Perill de les Mines. Felicitats, Antonio Molina.
Soy minero.
Viatgem a un 4 d'abril qualsevol. Ai, us preguntareu per què he cantat de forma tan lírica i tan espectacular, oi?
Per què has cantat de forma tan lírica i tan espectacular, Cesc?
Perquè diumenge 4 d'abril de 1847...
Ah, no, sí que has anat enrere.
Sí.
Encara no havia obert el cine, aquest.
No, ni el cine ni...
No ets el museu, no.
No, gaire res.
Vamos, no havien obert...
No s'havia estrenat.
Ni el logo. S'inaugurava el Gran Teatre del Liceu.
Ai! Això sí que fa goig. Preciós. Pobre, tampoc va acabar bé, eh?
No, va acabar bé...
Ben
cremat.
Ben cremat.
Ets... Teniu un cavall aquí dins i no ho sabíem?
Tiri-tiri, tiri-tiri. A veure aquest cavall. Dona'm una cosa, Mercè.
No és la...
Molt bé.
Cavalls a casa.
És el llanero solitari,
no,
això.
No, és l'obertura...
Silver, som-hi.
L'obertura de Guillem Tell.
Sí, home, de Guillem Tell.
Guillem Tell.
Jo pensava que era del
llanero... Tu tenia, no?
Llanero solitari. Sí, sí.
Està bé, això.
Devia anar amb cavall, Guillem Tell.
Però sí que fet, és que cançó de... Com, quan vas amb cavall te la deus posar. Sí.
Home, sí.
Quan vas al galop et deus posar aquesta llista de Spotify.
De rima.
Avui fa 177 anys que es va obrir per primer... Oi! Sí, eh? Oh. Això ho té la música aquesta d'òpera, que de cop fa...
Bomba,
com a Liceu.
Sí.
Avui, això, fa 177 anys, sí, es va obrir per primera vegada el Teló del Liceu. Teatre cremat, recremat, tornat a cremar i també construït i recremat.
Ai, ai, ai,
ai.
Però és ara, això...
No ho sé.
No diguis exclusiva. Aquestes coses.
No ho sé.
No ho diguis, eh? No.
Haurem de trucar al cafè no. del teatre allà al Liceu, però veiem què. No, això es fa...
Va, no, i que jo tinc problemes de cor, ja ho sabeu.
Això es fa molts anys, sí. La construcció d'aquest gran teatre al Liceu la va començar l'arquitecte Miquel Garriga i Roca i la va acabar en Josep Oriol Mestres. No és com la Sagrada Família, va durar 2 anys. I aquell dia passava a ser el teatre amb més capacitat de tot Europa.
Coram.
Imagina't, on hi cabien 3.500 persones. És moltes persones.
És una barbaritat.
Que són molta... Per exemple, el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, a la Sala Gran, quanta gent diríeu que hi cap?
700.
700. És el Teatre Nacional de Catalunya.
No estem jugant,
és molt gran,
eh?
Val. Allò. 1.100.
1.100.
900.
El visualitzeu, oi?
Sí, home, sí, preciós.
850.
Ah?
Sí. Veus.
Tornes doncs, a guanyar.
Imagineu-vos al Liceu, en aquella època...
Sí, però no m'hi van deixar entrar.
3.500 persones.
Imagina't. Sí.
I ara mateix al Liceu n'hi caben 2.292. Amb les reformes...
Han perdut. Sí que és veritat que abans les cadires eren més estretetes, no? Quan vas a aquests teatres antics, que les cadires
correcte.
Són...
Sí.
A vegades no, sí. Ja, no m'hi puc posar.
I jo crec que també...
Són incòmodes.
Sí.
Hi deu haver alguna cosa de sortides d'emergència...
Ah, clar, tot pensant.
No hi podem, clar, com que ha passat de tot allà...
Sí, clar, bueno, ja són previsors.
Això no es juga.
Exacte. Els diaris de l'època... No és una notícia que se'n fessin especialment ressò, però sí que podem llegir el rotatiu al barcelonès, o barcelonès, depèn de com ho llegeixis, el barcelonès pels fans de Juanjo. La programació d'aquell dia deia així. Sumarata. Calma.
Aquest cavall, tu.
Sí.
És indomable.
S'ha quedat aquí.
Com és únic que has vingut en cavall avui?
Perquè m'he punxat la roda de la bici i agafat el recanvi.
Li ha deixat l'Ester. Diu, aparca-la aquí,
el
cavall.
Ah, sí, eh?
Aparca-la.
Això és el golpe.
El golpe.
A cavalls.
Gran Teatro del Liceo. Programa de la función para hoy, domingo 4 de abril. Uno. Breaking Dead, no. Se dará principio con una brillante sinfonía del mal logrado catalán Gomis. Malogrado.
Què li va passar?
Deu voler dir que va fer
que no hi era.
Que el cos demanava
terra. I Gomis era el nom? I ja està?
El Gomis. Gomis i... Ara no recordo l'altre cognom.
Els que ja entenen ja ho entenen.
És un compositor...
Potser era Go, nom?
Nascut a Ontinyent, sí.
RNB, no?
Dos. La companyia dramàtica pondrà en escena el drama en 3 actos i en verso. Sempre va bé que et diguin quants actes hi ha.
Això està bé, perquè si no...
I també que és en vers, perquè...
És quan passa el cop de cap.
Feixuc.
Escrito expresamente para este teatro por el célebre literato D. Ventura de la Vega. Amb tot això, donem-nos que encara no ens han dit el títol. O sigui, et donen tota la informació.
I qui ho diuen al final?
Ho trobo bé, perquè si el que et diuen ja no t'agrada, ja no cal.
Ja no
hi
va.
Titulado, ahora sí, D. Fernando el Dentequera.
Ui. Això és el títol?
Això és el títol, Fernando de Antequera.
L'han deixat pel final perquè ja saben que no és engrescador.
Sí, però això és el títol d'aquest senyor.
I això l'estrena del Liceu, eh? Vull dir, aviam.
No és gaire lluit.
Tu coneixes això, saps? El de la faràndula?
De punto Fernando de Antequera, no. A mi em sona el rei.
No deu ser bo, doncs.
Però espereu que encara hi havia una tercera cosa. 3. A continuación se bailará por 12 parejas. Està bé que tingui també el nombre. La Rondeña.
La mancha bonita y llana.
Gran Teatre del Liceu.
Però què està passant?
Però això és veritat.
Imagineu-vos a 12 parelles ballant la rondella. Sí, sí,
ah,
sí.
Veus?
Això és la programació d'aquell moment. Pues, és una mica d'esperit malagueny, és sí. La rondella sí. Malaguenya. Sí. No sé...
Curiós.
Hi havia una mica per tots els gustos. Primer, la brillante sinfonia del Malogrado català, la rondenya...
Però escolta, tu podies sortir a ballar al Liceu? O aquestes 12 parelles clar, ja estan concertades?
Això de ser bailaràs, com que et convida...
Què vols dir que és obert al públic?
Claro, diu bailaràs.
Ser bailaràs.
1847, dius?
1847, la rondenya. I, quatro, i último, el Regio Imene... cantata italiana.
No, que els donguin alguna cosa de menjar, perquè trobo que
no,
aquest...
No, una estona.
Aquesta...
El llarguíssim, una altra vegada.
Posava a quina hora començava, a les 7,
ja passa,
però sí, a quina hora acaba no se sabia.
Moltes variables.
Estàs barant aquesta bèstia.
Trobo que aquest és el que
està
a
punt d'afinar, Està a punt d'afinar, aquesta bèstia.
Quan es queixa tant...
No afineu, va, per favor.
La gent al Liceu, aquella època, devia anar en cavall.
I tant, segur. Que sabeu que d'aquí ve molta merda i aquestes coses.
Sí.
Això dius ara.
Jo us ho he explicat, sí, home, sí. Sí, home, sí, però això és...
Sembla que vinguis a cavall.
No, però sentit merda, dic que...
Això és la història que la gent, antes, al teatre, hi anaven amb...
Amb cavall. Tatano, amb...
Exacte. I clar, si havia vingut molta gent, havien vingut molts cavalls, i què quedava allà al pàrquing del teatre?
Merda.
La Latifa.
Per això la gent es desitjava molta merda, perquè hi hagués molta gent.
Queen Latifa.
Veus, això que sabem,
No en tenia constància, M'ha agradat molt.
També hi ha altra gent que diu que és perquè quan vas a sortir a l'escenari...
També m'agrada aquesta.
Ai, Déu.
Et ve l'apretón.
I això és així o no?
Això és totalment així.
De fet, les dues coses són compatibles, eh?
Sí.
Per tant, la frase fa fortuna.
Bueno, mira, fem una cosa.
Tot suma.
Va, anem. Sí, tot suma, exacte. Vull dir que arribem al punt de 3:45 de la tarda.
Ja està.
Ja està.
Fins aquí.
Fins aquí les notícies vintage.
Si us sembla.
I em sembla
home, és que és una és la notícia del Gran Teatre del Liceu.
No, home, no, tota la importància i l'envergadura per fer-ho. Vaja, va, vinga, va. Cantant òpera, marxem a publicitat, a la fabricació. I a la tornada, hora de fer la digestió amb qui?
Doncs mira, avui parlarem amb la Victòria Ferrer, que és la directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, perquè ens hem trobat amb un nou episodi, amb un nou robatori de cable de coure, i volem saber què passa amb el coure, qui el ven, qui el roba.
Rubiales.
Volem més informació.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Dos minuts i arribem al punt de 3:45 de la tarda, Jarque, i clar, aquest matí, ara ens ho deies, un robatori de cable ha deixat sense subministrament elèctric la catenària entre Mollet i Sant Cugat. Mm. Clar, l'incident ha afectat un cop més a la circulació de trens entre Cerdanyola i Granollers. Clar, aquesta no, és una notícia d'aquest matí, però ben bé que podria ser de, no sé, de qualsevol dia de l'any i no estranya mai a ningú, saps?
No.
Perquè ens hi hem acostumat. Mira, l'any 2023 es van denunciar fins a 5.700 episodis delictius o intents relacionats amb el coure. Això és un 16% més que l'any anterior. I que aquestes actuacions policials van generar 250 detencions.
Imagina't.
I aquí nosaltres ens hem preguntat, però escolta, on va parar tot aquest coure robat?
Exacte. I per resoldre aquest i molts altres dubtes que tenim, avui volem parlar uns minuts amb la Victòria Ferrer, que és directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, una entitat que va néixer l'any 1953, per tant ja fa una pila d'anys, amb el nom de Gremi Sindical Provincial de Xaterrers. Victòria, bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. Molt bé, vosaltres?
Molt bé. Tenia moltes ganes de parlar amb vosaltres perquè aquesta notícia que l'hem llegit, la llegim moltes vegades i avui ens hem parat i hem dit, escolta, què passa amb el coure? On va parar tot això? Però abans, explica'ns, Victòria, vosaltres sou gestors de residus? És així? No sé si ho hem acabat d'explicar bé, això.
Superbé, així és. Nosaltres som gestors de residus i des de fa molts i molts anys que les nostres empreses associades es dediquen a transformar el que per algun és un residu amb una matèria prima secundària, que és allò que serveix per produir de nou un producte.
Val. És a dir, que feu com de recicleu, no?, residus de metall perquè tornin, és a dir, els tornem a posar al mercat, per dir-ho així.
Exacte. Així ens evitem també l'extracció de matèries primes en el medi natural, emissions de CO2, bueno, i contribuïm a tot això de l'economia circular que està en boca de tothom.
Fantàstic. Així ja ho tenim clar. Ara, si et sembla, Victòria, centrem-nos amb el coure. D'entrada, no sé si a vosaltres us en arriba de coure que podria ser robat o no, o com funciona això?
Mira, per entendre ben bé com funciona el circuit, nosaltres, com a gestors de residus, quan tu dones d'alta una activitat, has de demanar una sèrie de permisos. Permisos que tenen en compte temes mediambientals, però també temes de seguretat ciutadana, com pugui ser això dels robatoris de coure, no? Mm. Totes les empreses que es dediquen a la gestió dels residus, en aquest cas de ferralla de coure, cada setmana hem de passar un informe a Mossos d'Esquadra de tot, identificant totes les persones que ens han vingut a portar coure a les nostres instal·lacions i que nosaltres hem comprat com a material. Uh-huh. Val? Aleshores, identificant aquestes persones, a vegades pues, ha passat que potser hi ha hagut... recordo un cas que era, per exemple, que havien robat unes baranes d'un edifici que s'estava fent una reforma. I eren unes baranes que ja no era pel cost del material, sinó pel disseny, que eren modernistes. Mossos d'Esquadra ens van enviar a nosaltres una circular, nosaltres la vam fer arribar als nostres socis, i resulta que sí que li havien venut una empresa de reformes i de construcció amb un associat nostre. Pues aquí es va poder agafar els culpables i es van retornar les baranes al seu lloc. En el cas del coure és lleugerament diferent, perquè el tema de les catenàries... Primer hem de tenir en compte que les catenàries, penseu que no és una cosa fàcil de robar. Mm. Vull dir, no és com un cable que jo pugui tenir a casa meva, només. Són cables amb unes dimensions molt grosses.
Sí, com són, més o menys? Perquè ens en fem una idea, Victòria, des de casa.
Doncs pues una catenària pot tenir un diàmetre d'uns 10-15 centímetres, que tot això són fils de coure enrotllats entre ells. Vull dir que per tallar tot això no val anar amb una petita tisora i fer un clec o amb unes alicates, eh? Vull dir, no és tan senzill.
Clar, per tant, Victòria, perdona que t'interrompi, però és que estem anant al moll de l'os. Clar, estem llegint contínuament aquests robatoris de cables de coure a les catenàries i el que provoca, evidentment, moltes retencions, sobretot a trens de rodalies. Vosaltres també us sorprèn que hi hagin aquests robatoris de forma tan freqüent?
Absolutament. És que, a més, el que no entenem és com no hi ha mitjans de seguretat per evitar que aquestes coses passin. Perquè amb la incidència que tenen en la vida de les persones i dels ciutadans és que hi hauria d'haver-hi una... O sigui, l'accés a aquest tipus de materials hauria d'estar totalment, bueno, controladíssim. Perquè això no és que jo de sobte salto a la via i em poso amb una escaleta i faig un tall amb un alicate. Vull dir, això és una cosa que ha d'estar pensada i han de tenir un accés. Aleshores, bueno, jo aquí l'instaria a Renfe a veure com té els sistemes de seguretat per l'accés a aquest tipus de dispositius, no?
Victòria, va molt bé que diguis això, perquè, per exemple, si realment, si algú es proposa fer aquest robatori de cable de coure, com, és a dir, com es procedeix això? Perquè, clar, jo entenc que també pot ser perillós, no?
Jo no ho he fet mai, ja t'ho dic, però entenc que qualsevol cable de coure és de coure precisament perquè per allà hi circula alta tensió.
Clar.
Alta tensió vol dir que en el moment en què jo toqui, el risc de quedar-me enrampada serà molt elevat. Per tant, entenc que no és una cosa que jo entro, robo i me'n vaig. No ha de ser tan ràpid.
Clar.
A mínim, crec que no ha de ser tan ràpid. Potser Renfe ens ho podria aclarir millor, però jo crec que aquí s'ajunten una sèrie de factors que no només són el cost, el preu del material que estan robant, sinó que hi ha poca seguretat, poca vigilància, poques mesures... capitin aquests delictes, no?
Clar, vosaltres, per això, Victòria, perdona que et talli, us en porten molt de coure?
a nosaltres ens en porten molt de coure. Ens porten, bueno, ja ens agradaria que ens en portessin més, però el coure que ens porten al final heu de tenir en compte que ens pot arribar de diferents vies. Una empresa d'instal·lacions que ha desmantellat una instal·lació elèctrica d'una casa i que ha fet la instal·lació nova i porten això a l'empresa de gestor de residus perquè li paguen un preu. Sí. Heu de tenir en compte que nosaltres només comprem empreses i persones que puguem identificar. Normalment, la gent que fa fets delictius no acostuma a identificar-se.
Clar, i com el venen, aquest coure? Perquè, clar, jo entenc que el roben, no només per fer la malifeta, sinó per treure'n un rèdit econòmic. On pot anar a parar? Quins mercats es poden vendre aquests materials?
Quan jo a l'inici us parlava de que per ser una empresa de gestora de residus hem de complir una sèrie de requisits, hem de tenir en compte que hi ha una normativa que s'ha de complir i uns temps de l'administració que ens autoritzen l'activitat. Sí. Què passa? Que hi ha tot un circuit d'activitats il·legals que agafen i lloguen una nau, a lo millor, i la lloguen pues, per 2 anys o per el que sigui. Paguen els 2 primers mesos per avançat, després deixen de pagar lloguers i no s'autoritzen mai com un gestor de residus autoritzat. Aleshores, aquestes empreses no tenen ninguna despesa associada perquè nosaltres, a banda de tot el temps aquest de tramitació de l'autorització, has de presentar tots els papers i has de dipositar una sèrie d'avals bancaris per donar garantia de que si algun dia en el lloc on tu estàs ocupant o tens l'activitat passés algun delicte ambiental, tu podries respondre per subsanar aquest delicte, val? Però els il·legals tot això no ho tenen. Mm. Què passa? Que aleshores poden pagar molt per sobre del preu de mercat aquests coures il·legals.
Clar, aquest coure, per això, Victòria, en algun moment ha de tornar al mercat legal, no? És a dir, s'ha de poder oferir al mercat. I això com passa?
El que fan i el que ha passat algunes vegades és que a Europa de l'Est, per exemple, hi ha diverses foneries i hi ha grans gestors d'aquest tipus de materials, també. Aleshores, per carretera, moltes vegades s'emporten el material a un altre país o a unes instal·lacions on aquest material el trituren i aleshores ja no és identificable.
Mal, entesos.
Els gestors autoritzats de Catalunya podem dir que no compren catenària, perquè la catenària o inclús cables d'aquests d'alta tensió de FECSA o d'Endesa només els ven la pròpia empresa. És a dir, Renfe treu una licitació de quan fa renovació de catenàries, treu la licitació i hi ha gestors de residus que li compren, però li compren directament a l'empresa. Val? Cap gestor de residus a Catalunya que estigui autoritzat perquè li va la viabilitat del negoci en ello. Vull dir, si a mi venen els Mossos i em troben un cable de catenària a les meves instal·lacions, aniré a la presó, segurament.
Clar, estem parlant, per tant, d'un Victòria, d'un mercat negre, no? Tu ara apuntaves a Europa de l'Est. No sé fins a quin punt això també a vosaltres us afecta, perquè, és clar, potser s'està generant un negoci a l'ombra i que, per tant, se salta doncs, molts peatges legals que vosaltres sí que heu de complir.
Exacte. Per això et comentava abans que totes aquestes empreses il·legals poden ofertar molt millor preu per sobre de la realitat, i no només accepten el cable de la catenària, que també, però també accepten tot aquest circuit que jo et comentava, que és legal, que és el de desmantellament doncs, de temes elèctrics de cases o de qualsevol indústria, no? Aleshores, la persona que ho ven, o les empreses, d'aquest cas de reformes o del que sigui, que tenen el residu de coure, si ho porten en aquest circuit il·legal, estan alimentant un circuit que ens va totalment a la contra i que per nosaltres és una competència absolutament deslleial.
Clar. No sé si des del Gremi de Recuperació de Catalunya, recordem que estem parlant amb la Victòria Ferrer, que n'és la directora, no sé si heu pensat en emprendre algun tipus de demanda o de mobilitzar-vos d'alguna manera precisament doncs, per intentar regular aquest mercat negre.
De fet, nosaltres tenim una comissió de seguiment amb l'Agència de Residus de Catalunya, amb Mossos d'Esquadra, tant amb la Unitat de Patrimoni com la Unitat de Medi Ambient, en el que nosaltres fem un llistat de tots aquells punts de compra-venda il·legal dels residus que no estan autoritzats i periòdicament tenim reunions per fer el seguiment de si han anat, han fet una inspecció, han tancat o no han tancat. El que passa és que ens trobem moltes vegades que la potestat de tancar aquest tipus d'establiment depèn de l'entitat municipal. És a dir, l'Agència de Residus o Mossos d'Esquadra no tenen la potestat per tancar un establiment. poden presentar-ho de manera puntual per lo que sigui, però no poden fer tancament i ja està. Això depèn dels ajuntaments. Mm. I hi ha ajuntaments que troben que aquest tipus d'activitats pues, a lo millor prefereixen, com que a lo millor donen llocs de treball a lo millor 10 o 15 persones del poble, pues, hi ha ajuntaments que diguem-ne que no actuen amb la celeritat que voldríem que actués.
Victòria, ens queda res, mig minut, però abans d'acomiadar-te et volíem preguntar molt breument, clar, aquí parlem de coure perquè doncs, per les afectacions que això suposa també pel trànsit de trens, però potser hi ha altres materials, a part del coure, que pateixin també robatoris freqüents.
En el nostre cas, va haver-hi una època que el paper i el cartró, per exemple, tenia uns preus bastant elevats. Aleshores, tots els contenidors que hi ha al carrer són de titularitat municipal.
Sí.
Doncs hi havia persones que passaven amb furgonetes i d'alguna manera entraven dintre d'aquests contenidors i robaven el paper i el cartró bo i deixaven el que, diguem-ne, que és de més baixa qualitat. I això pels ajuntaments era un greuge perquè era un menys ingrés.
Uh-huh. Clar. Però ara això s'ha regulat.
Clar, perquè el preu del material ha baixat. Això sempre passa quan puja molt el preu, hi ha més pics d'aquests fets delictius i quan baixa ja es regulen.
Veiem també si es pot regular aquest mercat del coure, que ha estat un ple avui. Victòria Ferrer, directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, veiem doncs com avança aquests robatoris de coure a les catenàries, que tristament doncs, són notícia més freqüentment del que haurien. Gràcies, Victòria, per atendre's. Ha estat un plaer.
A vosaltres, bona tarda.
Adéu.
Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provita 5000. Royal Provita 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provita 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Després de fer la digestió, ara ens falten res, 4 minuts per arribar a 3:15 de la tarda. Aquest passat cap de setmana canviàvem d'hora com cada entrada a la primavera i quan entra la tardor. Clar, és un canvi que realment, a veure, no és que afecti significativament, podríem dir, les nostres vides, però, tot i així, doncs, és un canvi. D'altra banda, fa un parell de dies, el Canal 324 publicava i llegia amb nosaltres una notícia que titulava «Buscar feina i no tenir-ne». Per què tants catalans volen canviar d'empresa? Canviar un altre cop. Clar, avui ens preguntem com ens afecten, no, aquests canvis a la nostra vida. Què passa quan un canvi és volgut o quan ens canvia la vida per sorpresa? Clar, hi ha persones que d'entrada, doncs, podrien estar més predisposades al canvi que d'altres. És per això que avui en parlem. Tenim una estoneta per parlar fins a les 4 de la tarda amb el doctor Manel Noguera, ja sabeu, doctor en psicologia i director del màster universitari en psicologia del treball, organitzacions i recursos humans de Blanquerna. Manel, com estàs?
Bona tarda, encantat d'estar aquí de nou amb vosaltres.
Ben trobat el Fabricació Pròpia, Manel. Escolta, comencem, si et sembla, per la notícia que comentàvem a l'inici. Buscar feina, tot i tenir-ne, clar, Manel, ja d'entrada, no? Quins motius hi poden haver, no?, per canviar de feina? De dir, jo tinc feina, estic bé, bueno, estic bé, ara ho valorem, no?, però tinc ganes d'un canvi.
Clar, de fet, seria aquesta pregunta, de dir, estic satisfet, sóc feliç a la feina, i aquí, clar, podríem trobar moltes respostes diverses, no? D'entrada, algú podria dir, vull canviar per una qüestió de millora, perquè considero que la feina que tinc és precària. A vegades és com una causa molt objectiva. Mm. Algú que té un torn de nit, o que té fins i tot mitja jornada, exclusivament, i, per tant, semblaria com molt justificat aquest canvi. Però altres vegades podrien ser per coses molt més situacionals. Algunes potser de caire més funcional, és a dir, les considero que les responsabilitats que estic assumint o que estic desenvolupant no m'estan omplint del tot, O fins i tot per qüestions més personals en la línia de dir no estic d'acord amb el tipus de lideratge que s'està exercint en el meu equip, o fins i tot per problemàtiques més personals en companys. En qualsevol cas, també és cert que actualment aquest valor de l'estabilitat en el treball sembla que està canviant, no? I sobretot en els entorns més joves, i que la gent realment està cercant, podríem dir de forma continuada, aquell lloc que encaixi més, no?, amb les seves competències i amb les seves capacitats de desenvolupament.
Li hem de fer cas quan ens arribi aquest estímul, mm-hmm, no?, de dir, ostres, tinc feina assegurada, però hi ha alguna cosa que grinyola. Ens ha de despertar alguna, saps? Hem de seguir aquest estímul o no? Quines són les preguntes que...
Sí, jo crec que, evidentment, aquesta capacitat d'autoavaluar-nos sempre l'hem de tenir present, no? Però hem de calibrar molt bé, perquè a vegades dic, ostres, tu, potser a l'entorn on estic puc considerar que majoritàriament és molt saludable i que m'està omplint molt i que tinc una bona promoció, fins i tot un bon clima laboral. Per tant, que això no sigui tampoc del tot impulsiu. Ara bé, també sabem allò de dir, la pitjor enyorança és aquella que sempre es diu allò, diu, no, sempre enyores allò que... No allò que has fet, sinó allò que has deixat de fer. Per tant, hi ha aquell moment impulsiu que dius, ep, també he de ser valenta o valent per arriscar una mica, exactament, no.
Clar, la notícia, mira, Manel, dona una dada, que és aquesta proporció de treballadors que volen canviar de feina ha crescut progressivament en els últims 5 anys, jo no sé si és degut a la pandèmia, clar, ens situem al 2019 amb un 13,6% de les sol·licituds de treball que eren de persones ja empleades, al 2024, que aquesta xifra s'ha enfilat fins al 20%. A què creus tu que podem atribuir, doncs, a aquest creixement? Hi ha algun motiu concret?
Jo crec que un motiu concret segur que no, que també serà, pot ser això, unes causes molt multidimensionals. Per una banda, jo insisteixo en això, aquesta tendència de canvi de valor. Pensem que també, ostres, fa potser 10 anys hagués sorprès molt que algú diu, deixo la feina, vull un canvi per anar-me a donar fer la volta al món. I això que està passant? I és una qüestió, i purament no ens ho haguéssim plantejat la meva generació, per exemple, jo ara que tinc 53 anys, això hauria sigut com alguna cosa d'ostres, de manca de compromís amb la feina. Però per altra banda, jo crec que aquí també hauríem d'apuntar un element clau, que és totes les polítiques de gestió i de atracció del talent a les empreses. Què faig jo, com a empresa i com a organització, per fer que la meva empresa sigui atractiva
per
treballar-hi,
no?
per captivar. Perquè a vegades hi ha moltes coses, no tot és salari. Jo crec que també això cada vegada la gent ho té més present. Un canvi purament per salari, a vegades el que se cerca és precisament això, més possibilitats de promoció o més reconeixement, en funció de cadascú, no? Més major flexibilitat, més possibilitats de conciliació. Però jo crec que aquí sí que hi ha un punt de més exigència cada vegada, de dir, al final a la feina ens hi passem moltes hores, no? I també, d'alguna manera, què busquem? Ser feliços. I cercar entorns que realment ens siguin, doncs, estimulants.
I abans feies la referència a la gent més jove que, no? Que potser aquests canvis, no?, eren com més ben acceptats o més tolerats per la gent més jove. Que aquesta dinàmica de canvi, per què creus que es dona principalment, no?, en aquest jove?
Home, d'entrada és una qüestió purament de cicle vital. D'entrada, aquest element més de gosadia, d'experimentar, de sortir de l'àrea de confort, segurament de menys càrregues, si pensem a nivell familiar, menys hipoteques i tot això, doncs que ja és un estímul a l'acció, en aquest sentit. Però també acaba sent una qüestió molt personal. I molt més enllà de l'edat, que abans podríem trobar un perfil molt emprenedor i que sigui una persona molt, molt més gran. Ara bé, sí que és veritat que això està estudiat, que els canvis aquests es produeixen molt, aquests grans canvis, són molt més difícils a partir dels 50 anys, per exemple. Que sembla que la gent ja busca una major estabilitat.
Que ja diu, mira, jo em quedo com estic.
I sobretot perquè acabes segurament també la persona valorant molts elements positius que pugui tenir a la feina. Però bé, a vegades, dissortadament, la gent s'ha de buscar la vida quan sigui i per una situació de
aquests canvis, sí, no, els canvis no buscats, no?
De situacions més sobrevingudes, evidentment.
Va, la pregunta, Manel, hi ha gent que estigui com més predisposada a d'altre els canvis?
Sens dubte. Això sí que... Jo crec que hi ha persones que d'entrada... és que són aquella sensació... Per això és important, també, de sempre, quan diem de gestionar el talent, buscar l'encaix de la persona. Perquè a vegades la gent s'obsessiona molt. De dir, hem de buscar el millor. Però el millor què? No. És que hem de buscar el que encaixi més en cada situació.
Bona.
Jo crec que això és fonamental. Perquè a vegades algú, el tindríem aquí dintre l'estudi i se sentiria atrapat. Vol volar, vols fugir, no? Llavors, per tant, això també ho hem de veure. Per tant, hi ha persones que tenen aquest component com molt proactiu, no? Sí. Sempre de buscar nous desafiaments i, per tant, necessiten aquesta xispeta constant en el seu lloc. I, en canvi, hi ha persones que són més felices, amb entorns més estables, que els hi garanteixi més una durabilitat, que d'alguna manera doncs, els hi doni aquesta seguretat. I això sí que és una qüestió molt de... sui generis de cadascú.
De cada naturalesa, dubte, cadascú. Però clar, és clar, perquè abans hem generat una mica de debat, Manel, en el sumari del dia, i comentàvem que ho parlaríem amb tu. Clar, hi havia... El Cesc crec que ho deia, a l'Uri també, no? Que deia, ostres, és que a vegades la rutina genera més calma, més estabilitat, però hi ha gent que la rutina no...
Sí, sí, no la...
No sap portar, a veure, no sap portar. O potser ell, per la seva manera de ser, no? Prefereix viure en un constant canvi, que per ells això és estabilitat. Això ho hem d'entendre així, o no?
Sí, doncs totalment, totalment. Perquè realment, si tu el que busques és aquest, diguem, canvi constant, no? Per això, mira, ara em ve l'exemple també de dir, la persona que diu, està encantada de poder viatjar, ui, que la feina li aporti. Sí. I en canvi l'altre algú que et diu, ostres, jo que tinc ganes, saps què és? Tranquil·litat i tornar a casa, Això de sortir, si surt un cop l'any em va bé. Per tant, sí que és veritat que... I jo crec que aquest també és el gran desafiament. Cercar que per cadascú, doncs... És que al final és allò que diem. Hem de treure... Volem donar el màxim de nosaltres mateixos, no? En l'entorn professional. Segurament sí que sempre hi pot haver el que tu. Jo me'n vaig allà i tu, escolteu, el que vull és escaquejar-me i no treballar. Però en realitat la gent... Passem moltes hores i volem desenvolupar-nos.
I, clar, a veure, jo crec que en termes generals, Manel, a veure si estàs d'acord amb mi o no, però en principi la gent sí que és més de rutines. No sé, hi haurà gent per tot, però... Clar, llavors d'aquí és com aquesta por generalitzada al canvi. Per què ens fa por el fet de canviar?
És que, mira, fixa't, si ara anem al sentiment, el que és la por és una emoció molt bàsica, que el que ens genera... Fugida, o si no, o paràlisi. Per tant...
Evitar la por.
Per tant, si jo tinc davant d'un canvi tinc por, és que realment, probablement no el faré. Així ja em limita, no? Si no hi veig aquest factor d'oportunitat, si fins i tot hi dono masses voltes, l'excés de reflexió que fa? Paralitza l'acció, també. I, per tant, jo crec que és cert. I també, atenció per això, perquè a vegades algú diu, és que mira, a mi m'agrada molt lo rutinari, però a vegades també és avaluar aquesta rutina, perquè potser aquesta rutina no és del tot sana. Som persones, però som animals que ens adaptem a vegades a situacions molt extremes, en negatiu també. Per tant, això també, atenció amb les rutines, perquè les rutines també poden ser molt desgastadores, no?, i molt limitadores a nivell personal.
Clar, això és interessant, perquè llavors, si ens trobem en aquest punt, que tu que dius molt bé, Manel, perquè dius, quan ja tens aquí el rum-rum al cap, que li dones moltes voltes, què li diries a aquella gent que, malgrat voler canviar de feina, li costa fer el pas, saps? De dir, d'arriscar una mica. Els hi recomanaries? O no, més que recomanar és com ho han de valorar, no?
Sí, jo crec que aquí és també... Normalment, quan ens projectem en el futur i pensem en un canvi... Per desgràcia, ens projectem massa enllà. Per tant, jo crec que hi ha persones que necessiten com més certesa. Si és així, en aquest procés, dibuixar aquest procés de canvi... Perquè a vegades no és bo marcar-se una meta a 10 anys vista, però sí potser a 6 mesos o un any. I què faré? I quines accions, no? I amb quines persones intervindran? I què em suposarà per mi? O sigui, fer un balanç de tot això, a vegades també pot donar seguretats i dir, això és possible. O a vegades també puc demanar suport amb aquest tipus. Jo crec que això també... Si una persona té aquesta dificultat, és bo també ajudar-se. Potser a vegades necessita aquell estímul, aquella empenta d'algú extern que li digui, escolta'm, això és possible.
I tu creus que aquesta necessitat de renovar constantment pot ser que també ens vingui impulsada per les xarxes socials, pel ritme frenètic que ens marca ja com a societat, no?
Clar, les xarxes sempre ens aporten aquest punt... fins i tot, per desgràcia, de banalitat. I ara, pensant en aquests entorns, de dir, ostres, sempre és la part fantàstica de l'existència, i tothom guanya molts diners, i tothom... Ara m'has fet recordar un estudiant d'economia que em deia, mira, jo, deixa't de punyetes, el meu objectiu és tenir un salari de 6 xifres. I vaig pensar, per tant, vols dir que... Ah, clar, 100.000 euros... I diu, Li feia, buscava el contrapunt. Però realment, i estaria, diu, tant me fa, ni l'ambient, ni no sé què. Ni
és
no.
Igual.
Però clar, però això, si t'hi fixes, sí. Estem parlant d'aquests models de dir, escolta'm, l'èxit és estar, no sí. Aconseguir jo més, no? En aquest punt, les xarxes, en aquest sentit, sí que poden ser a vegades, doncs, però ja ho sabem, mals models de praxis, no? O vegades també es poden obrir finestres de possibilitats interessants.
En qualsevol cas, tu creus, Manel, que canviar vol dir deixar enrere, per exemple, o sigui, canviar, això que dèiem, de deixar una feina enrere per encetar-ne una altra, aquí és també com passar un dol del fet d'haver deixat aquesta feina?
Sí, i a més, és molt important això que dius, perquè jo crec que deixar una feina a vegades pot significar deixar persones molt significatives, també. Ho sabem, en els entorns professionals, el dia a dia, doncs, ens genera com molt vincle. Però també és important tancar bé això, perquè emocionalment hem de tancar aquesta etapa.
Com es tanca aquesta etapa?
Mira, aquesta etapa, jo crec que és tan, hi ha una corresponsabilitat mútua de la pròpia persona, de tancar bé, però també aquí l'empresa és clau. L'empresa, hi ha moltes empreses que tenen bones polítiques del que se'n diu de desvinculació.
I en què consisteixen?
A veure, perquè sempre pensem, clar que això variaria molt si és un acomiadament.
Sí, depèn del motiu, no?
O si és una baixa voluntària. Però és un moment també d'avaluar, de dir, ostres, que nosaltres com a empresa, què t'hem aportat, què no t'hem aportat, amb què haguéssim pogut millorar, com t'has sentit aquí dintre. I a vegades algú diu, home, si és un acomiadament molt traumàtic, potser no és el moment de fer-ho, però també hi ha protocols d'acció, de dir, potser fan un seguiment al cap d'un mes d'aquella persona, I per tant, jo crec que sempre s'ha de ser exquisit en aquest tema, però a nivell personal és bo tancar aquesta etapa, i tancar l'etapa en el sentit de dir, ostres, per encetar amb força, i per sortir d'alguna manera, diguéssim, net del punt de sortida,
Mira, tu has dit un punt de sortida amb aquest nou horitzó. Parlant d'horitzons i parlant de canvis, Manel, mira, que ens queden... Que sempre...
Se'ns tira el temps a sobre.
Cada dia vas més ràpid, això.
I tant.
A veure, canvi d'horari, tu com ho portes, això?
El canvi d'horari et repareix... No. Home, hi ha un jet lag, això sí que... si diguessin... Demà... No, però jo penso que això també... Tinc la sensació,
Clar, a veure, ho podem notar l'endemà.
Sí, ho podem notar, exacte, però tampoc.
Però hi ha gent...
Pot ser una bona excusa per arribar o massa d'hora o arribar més tard, no? No, però en qualsevol cas, una cosa és un canvi d'horari, un canvi de la franja horària, això sí que després pot ser més... Però jo crec que això, un avançar o retardar una hora no és allò...
Però pot ser que sí que...
No, però sí que els postbiorrimes, òbviament, això està estudiat i que té un efecte fisiològic, això és evident.
No, i que hi ha gent, i jo m'hi sumo, que aquests dies dius, que bé, perquè notes aquesta hora més de llum...
Sí, això sí.
I que això... Com
això d'entrada... No?
A l'estat d'ànim, no?
Sí, aquest element sí, perquè no, vulguis o no vulguis, allò a l'hivern, per l'hivern que és un quart de sis i ja comences a apuntar aquella negró, dius merdet, això.
No, però, així,
no,
que sí.
Però això sí, també dona, bueno, també és un convit a l'acció, no?
També, clar.
Més llum.
Més llum i més actes. Deixa'm aprofitar també que ens queden 3 minuts,
sí,
però Manel, avui també m'has fet pensar amb aquesta llum, amb aquestes ganes de fer, ara que entra la primavera, fora guió, però és que m'ha vingut al cap.
I tant.
La primavera, que tots arrosseguem com un cansament, que es relaciona molt amb l'estènia primaveral, no? Que estan, es diu, això és cert o no? Li hem de fer cas? Com a psicòleg.
Sí, home, jo crec que això és allò del meteorisme, que diuen que com les variants, no? Així, ambientals acaben determinant, perquè això és veritat, O fins i tot, ara pensant en les vacances, només deia, ostres, tu, amb aquest mal temps, ben bé de marxar. Fins i tot hi ha gent, totalment, que a vegades això acaba condicionant molt. Bueno, però a vegades sí que pot haver-hi...
I és un canvi.
És un canvi estacional, i per tant, doncs, també, a vegades tu corporalment pots sentir aquestes sensacions, de més, o de certa fatiga, però bueno, jo crec que aquí ens hem de... La primavera també és, com aquell diu, és el naixement, no? O sigui, que també és un moment
de
ressorgiment. Però a vegades també perquè portem, tornant amb el tema laboral, doncs ja portem...
Arrosseguem ja tota la temporada.
Exacte, tota la temporada, no? I llavors també sembla que això... perquè això passa, eh? Que hi ha moments que sembla que, les arrencades dels cursos, ara estic pensant jo, perquè estic més en àmbit universitari o en àmbit escolar, l'arrencada allò que dius, i després vas.
Vosaltres ho noteu amb els alumnes, ara?
Sí. Això sí que es nota sobretot. Sobretot els que, per exemple, doncs, fan pràctiques i que acumulen moltes hores de pràctica. No, llavors tenen, doncs, també, estic pensant en alumnes de quart, que tenen el treball final de grau i tot això, i realment home, això suposa, doncs, una...
Mira, per tancar una mica el tema d'avui, que parlàvem d'aquests canvis amb el doctor Manel Noguera, per superar-nos a nosaltres mateixos, creus, per tant, que hem d'impulsar-nos una mica, o sigui, ens hem de forçar una mica aquests canvis en la nostra manera de viure o no?
Jo crec que un cert canvi, apuntar a un cert canvi, que pot ser a vegades dir cultivar, més enllà de la feina, fins i tot estic pensant,
sí.
És allò, però tenir aquell punt estimulant a la vida és essencial. Però que a vegades no han de ser grans canvis, però dius, cultivar aquella passió, recuperar aquella... Són elements realment perquè d'oxigenar-nos, en definitiva. I al finalment, ostres, ara m'ha vingut al cap una professora d'anglès secundària que ens deia, diu, a la vida s'han de tenir il·lusions, i ens deia així per accent anglès, perquè era professora d'anglès, s'han de tenir il·lusions. Realment, aquestes il·lusions ens ho porten, aquests elements, a vegades, de canvi, d'estímul, no? de nou horitzó.
Ai, aquest nou horitzó que ens arriba a nosaltres en el punt de les 4 amb la Sandra Gómez, que ens porta els titulars, però abans Manel Noguera, doctor en Psicologia i director del Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans de Blanquerna. Com sempre, un plaer. Gràcies, Manel.
Gràcies a vosaltres i fins aviat.
Vinga, adéu, Manel. Temps de notícies i tornem.